l'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Salutacions i molt bona tarda. Calella obrirà una oficina d'habitatge a la plaça Vicenç Ferrer. Serà un centre integral d'informació i assessorament en matèria d'habitatge que s'ha dissenyat perquè pugui oferir servei a Calella, però també al conjunt de l'Alt Maresme. És per això que el govern municipal, format per Convergència Democràtica i Partit dels Socialistes, ha obert contactes amb altres ajuntaments del territori per oferir-los la possibilitat d'adherir-se al projecte avançant en la línia de mancomunar serveis. En paral·lel, s'està treballant també en els convenis que s'assignaran amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya i la Diputació de Barcelona i també en la signatura del contracte del lloguer del local on s'ha d'ubicar. Justament aquest darrer serà un dels aspectes que s'abordaran a la sessió plenària convocada per dilluns que ve, en la qual, per cert, finalment no es presenta el projecte de pressupost municipal del 2016. Ens amplia ara la informació Dolors Lieuri.
El tinent d'alcaldia de Política d'Habitatge, Josep Torres, ha concretat les funcions que tindrà la futura oficina d'habitatge de Calella, que es posarà en marxa amb el suport de l'Agència d'Habitatge de Catalunya i la Diputació de Barcelona, amb qui s'espera tancar els respectius convenis en les pròximes setmanes.
Qüestions més aviat de tipus administratius, és a dir, ajudes al lloguer, subvencions per reformes. Una altra segona topota seria la qüestió més tècnica, per posar un exemple, seria fer cèdules d'habitabilitat. Després hi ha una tercera pota que seria informació general a la població sobre qualsevol tipus de subvenció, ajuda, tràmit que es pugui fer en relació a l'habitatge. I una quarta pota seria la que considerem bastant important en aquests moments, seria la intervenció hipotecària, el fet de que aquelles persones que tinguin problemes amb el seu habitatge en relació a problemes amb la hipoteca, que pugui venir-se assessorar en aquesta oficina. I per últim, continuarà fent aquesta bossa, diguéssim, d'inclusió que ens està fent actualment la Fundació Habitat Solidari.
L'oficina d'habitatge oferirà un servei integral d'atenció, informació i assessorament als ciutadans en un local de la plaça Vicenç Ferrer, que comptarà amb personal administratiu i tècnic i tindrà el suport de la Fundació Habitat Solidari que impulsa Càritas Parroquial. Calella assumeix la direcció del projecte amb la voluntat, però, de mancomunar-lo amb d'altres ajuntaments de l'Alt Maresme amb qui s'ha fet contactes i podrien sumar-s'hi ja des de la seva posada en funcionament. El tinent d'alcaldia Torres n'explica els avantatges.
Considerem que aquesta feina que es fa es pot fer mancomunadament perquè a vegades deixes costos, fas l'oficina central i pots donar servei a les poblacions veïnes. Per tant, això crec que ajuda una mica a fer territori, a muntar, a estructurar el territori. No? Això sempre, a nosaltres com a cavallers, sempre ens ha interessat. Volem fer aquesta feina pels nostres, per la gent de la comarca i perquè pensem que la situació actual necessita que hi hagi un referent molt clar.
L'oficina d'habitatge ocuparà un dels locals comercials a la plaça Vicenç Ferrer que el govern municipal planteja llogar pels pròxims 10 anys. L'acord per formalitzar el contracte es prendrà en la sessió del ple municipal convocat per dilluns.
No és un lloguer per 2-3 anys, sinó que hi ha voluntat de que sigui bastant llarg. Doncs ha de passar per ple, vull dir, és un tràmit que s'ha de fer i llavors nosaltres, com tenim aquesta voluntat de quan més aviat millor, doncs aquest dia 21 que farem el ple, doncs portem aquest punt per aprovar. Pensem també que l'import és molt assumible. Són 605, una cosa així, pensem que és un lloc, primer, el lloc és central, molt fàcil de trobar.
El local en qüestió està ubicat al carrer Jovara, número 149.
Gràcies, Dolors. I el projecte de pressupost municipal cau de l'ordre del dia del plenari. Si bé l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, anunciava fa unes quantes setmanes que el projecte de pressupost municipal de l'any que ve es debatria en la sessió plenària d'aquest pròxim dilluns, 20 de desembre, Ràdio Calella Televisió ha pogut saber, 21 de desembre, volíem dir, Ràdio Calella Televisió ha pogut saber que finalment aquest punt de l'acord s'ha retirat de l'ordre del dia de la convocatòria. Amb tota probabilitat, els comptes de la corporació municipal i els organismes autònoms es presentaran a la sessió que s'ha de celebrar a mitjans de gener de l'any que ve.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallellatv.
12.448 calellencs i calellenques podran votar a les eleccions generals d'aquest diumenge que determinaran la composició del Congrés i del Senat per la pròxima legislatura. Són 349 veïns més que els que van estar cridats a les urnes ara fa 4 anys a les eleccions celebrades el 20 de novembre del 2011 i en el cas de les Corts Generals la participació a Calella va ser del 64,48% dels 7.838 vots emesos, 2.931 van ser per la candidatura de Convergència i Unió que va obtenir el 37,89% dels sufragis. En segon lloc, el PSC amb el 20,89% dels vots, seguit del PP amb el 18,84% i Esquerra amb el 9,42%. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa es va situar com a cinquena força més votada amb el 5,40% de les paperetes i Plataforma per Catalunya, que, com els ecosocialistes, no tenia llavors representació municipal, va obtenir el 2,21% dels sufragis. 123 electors van votar en blanc. En el cas del Senat, que es fa per sistema d'elecció directa del senador i no pas per llistes tancades, el 2011 a Calella la majoria de vots van anar a parar a Montserrat Candini, que sent ja alcaldessa de Calella tornaria així a ocupar un dels escons obtinguts per Convergència i Unió a la circumscripció de Barcelona. Ho feia per segona legislatura consecutiva. Va rebre 2.960 vots de les 7.600 paperetes emeses que situaven la participació pel Senat en el 62,8% del cens. Calella ultima aquests dies el dispositiu pel 20D amb 4 col·legis electorals que, des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, estaran oberts. Són els locals ja habituals per aquestes cites: l'Escola Pia del carrer Jovara, l'Ajuntament Vell, la Fàbrica Llobet Gurí i les Escoles Freta. Hi haurà un total de 19 meses electorals que es constituiran a les 8 del matí amb els membres designats per sorteig informàtic. Seran un president o presidenta i dos vocals que, en cas d'incompareixença dels titulars, ocuparan les persones designades substitutes. Per poder votar, les persones que formen part del cens electoral de Calella s'hauran d'identificar davant dels membres de la mesa amb el DNI. També són vàlids el passaport i el permís de conduir. Segons informa el web oficial del Ministeri de l'Interior, es podrà votar encara que els documents estiguin caducats. És imprescindible, però, que siguin els originals.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I ara us expliquem que l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha manifestat el seu rebuig a la decisió de l'Institut Català de la Salut de reduir el personal d'urgències del CAP de la població, que serà efectiva a partir de l'1 de febrer de l'any que ve. Es passarà dels 4 professionals sanitaris de què disposa actualment pel torn de nit a un equip integrat per un metge i un infermer. El consistori ha remès una carta a la direcció del CAP d'Arenys de Mar en què considera que la reducció és perjudicial tant pels usuaris d'aquest servei com també pel conjunt dels professionals que hi treballen. El CAP d'Arenys de Mar atén els municipis dels dos Arenys, Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres. Es tracta d'un nucli de població de més de 43.000 persones. I Tordera està de dol. Aquesta matinada ha mort Carles Seijo, regidor de Som Tordera a l'Ajuntament. Seijo, que era el segon tinent d'alcalde actualment, ha mort als 48 anys per una aturada cardiorrespiratòria al seu domicili. Des del consistori s'han decretat 2 dies de dol oficial i s'han suspès també totes les activitats que estaven previstes a nivell electoral. Des de l'Ajuntament de Tordera han mostrat tot el seu suport i condol a la família per aquesta pèrdua. Carles Seijo va entrar a l'Ajuntament de Tordera amb la coalició Iniciativa per Catalunya Verds, Podem, Som Tordera com a número 2 i va pactar amb Convergència i Unió per formar govern aquest mandat. Actualment s'encarregava de l'àrea de territori i sostenibilitat. Tornem a Calella quan passen gairebé 9 minuts de la 1 en directe des de l'Info Migdia de Ràdio Calella. L'Escola Pia representarà el pessebre vivent més nombrós del Maresme. Així ho diuen amb orgull des del centre educatiu, que divendres al matí obrirà les seves portes, les instal·lacions del carrer Sant Pere, per mostrar com han preparat els alumnes l'escenificació del naixement de Jesús de Natzaret. Combinaran els quadres estàtics més tradicionals amb, això sí, exhibició també de balls més moderns, dibuixant un circuit per l'antic monestir.
Els alumnes de l'Escola Pia del carrer Sant Pere representaran divendres el pessebre vivent a les instal·lacions de l'antic claustre. Destaca per ser extraordinàriament participat, el més nombrós del Maresme, apunten. Tota la comunitat educativa del centre ha col·laborat en els preparatius, així ho ha assenyalat Cristian Negre, professor i coordinador de l'escola.
Participants són 650 i escaig, que són tots els de primària, però també venen a veure'ns els de primer i segon de secundària, 150-200 nens més. A les famílies i els professors, doncs, vull dir, és un acte obert a tothom, és un acte que tenim intenció de seguir fent perquè els nanos s'involucren moltíssim en el procés i bé, ens fa molta il·lusió poder obrir les portes i que tothom vegi què és el que fem i com ho fem.
El com és també diferent, a banda dels quadres més tradicionals, de l'Anunciació als pastors, el naixement o l'arribada dels Reis d'Orient, també s'han preparat exhibicions complementàries que aporten a la representació una dosi de modernitat.
Des dels elements més tradicionals fins a les innovacions i coreografies més contemporànies, per dir-ho d'alguna manera. Els nanos estan treballant amb coreografies, amb balls, hi ha les representacions estàtiques més tradicionals, no? Les típiques de qualsevol pessebre, però també hi ha alguna sorpresa que està entre tot el recorregut. Tot el recinte del que era el monestir, no? Antic de l'escola és visitable, hi ha tot un circuit per tota l'escola, els jardins, els patis i tot, i en cada un d'ells doncs, hi ha una petita escena o representació.
El pessebre vivent de l'Escola Pia es podrà visitar aquest divendres 11 de desembre de 11:45 del migdia a 12:45. Temps suficient per poder completar tot el circuit.
Gràcies, Dolors. I precisament també des d'aquest passat cap de setmana ja es pot veure el pessebre de Calella. Està instal·lat a la sala d'actes de l'Ajuntament Vell i els passejants el poden contemplar des dels finestrals d'aquest equipament municipal. Es veuen les tradicionals escenes d'un pessebre que han confeccionat en els últims mesos els membres de l'Associació de Pessebristes de Calella. El pessebre de la ciutat es pot veure fins passat les festes de Nadal i també de Reis. I un any més, Nadal, per Nadal, el convent dels frares caputxins d'Arenys de Mar organitza una campanya de recollida de joguines per a aquelles famílies necessitades de la població. Per això farà una crida perquè els aranyencs i aranyenques col·laborin amb aquesta campanya que té per objectiu que cap infant no es quedi sense el seu regal el dia de Nadal. Ens amplia des d'allà la informació Carlota Tanganelli. Carlota, bon dia.
Bon dia. No importa la marca ni la tipologia, tot i que han de ser joguines noves o, si més no, sense estrenar. Es demana que siguin educatives i per totes les franges d'edat. Les joguines aniran destinades a famílies necessitades de Càritas i Creu Roja. Tot i que en el convent no disposen del llistat definitiu, com recorda Fra Eduard Rey, normalment són una setantena de famílies les que reben aquestes joguines. I destaca que des d'Arenys la gent és solidària i cal continuar en aquesta línia perquè cap infant es quedi sense el seu regal.
O sigui, el que demanem és que la gent faci l'esforç doncs, de comprar una joguina nova per compartir-la amb els que no s'ho poden permetre. Llavors ho recollirem aquí al convent, també hi haurà alguns altres punts de recollida en algunes botigues, ja hi haurà algun lletrero que ho indicarà. I aleshores hi ha una llista de les famílies que s'han apuntat a les quals es distribuirà.
Les joguines es poden portar al convent dels frares caputxins fins a finals de mes perquè doni temps a preparar-les perquè els més petits les puguin rebre.
Gràcies, Carlota. I dos apunts abans de passar la informació esportiva. Primers grups confirmats al Canet Rock 2016. Els Catarres, La Raïz i Espencat actuaran al festival que tindrà lloc el pròxim 2 de juliol i pel qual ja han sortit a la venda les entrades al preu de 32 euros. Això sí, a partir del 7 de gener s'encareixen 3 euros. Segons els organitzadors del festival, el Canet Rock de l'any passat, de l'any que ve, volíem dir, oferirà més de 12 hores de música i festa amb un cartell ampli i divers que combinarà l'aposta per grups emergents, les millors bandes de rock, de pop, d'indie i mestissatge català del moment. El cartell complet es donarà a conèixer més endavant, ens diuen des de l'organització. I les Santes de Mataró han guanyat el premi a la millor programació musical de festa major dels Premis Arc 2015, que es van lliurar dilluns a Barcelona. La festa major mataronina es va imposar a d'altres tres candidats del guardó, que eren Valls, Lleida i Terrassa. És la segona vegada que la festa major de les Santes ha estat finalista al premi que organitza l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. La programació musical de les Santes 2015 va plegar 47 conjunts musicals que van tocar durant els 11 dies de festa. El cap de cartell d'enguany va ser Sopa de Cabra. A més, la ciutat va poder gaudir de grans concerts gratuïts, com és el cas dels Catarres i també de Blaumut. I arriben els esports en Badó i Xar.
Centrem els esports avui a l'handbol. La Unió Esportiva Handbol Calella tancarà l'any jugant a la pista de l'Oar Gràcia de Sabadell. Els nostres volen oblidar la contundent derrota de la setmana passada contra el Garbí del Palafrugell per 18-34. Els gironins es van mostrar com un dels millors equips que han passat últimament per Calella. Els nostres propers rivals ocupen la desena posició a la classificació amb 8 punts. La UEC és 12è amb 6 punts. A la darrera jornada, els sabadellencs van anar a empatar 22-22 contra el Sant Quirze. Pel que fa a la classificació, a la part alta trobem el Terrassa amb 18 punts, seguit del Parets amb 15, els mateixos que el Sant Llorenç. Per la part baixa, la Roca amb 5 punts, Palautordera amb 4 i Cardedeu amb 3 punts, tanquen la classificació.
Gràcies, Badó. Pausa per la publicitat i de seguida tornem amb la previsió del temps.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Hola, bon dia. Avui comencem la jornada novament parlant de temps estable i d'ambient en general assolellat aquí al Maresme, en presència d'alguns núvols prims que seran poc importants i que no han d'implicar cap canvi en el temps. De fet, la situació meteorològica, ja fa dies que ho venim dient, s'ha de mantenir sense complicacions importants al llarg dels pròxims dies i, per tant, una situació meteorològica d'estabilitat, de monotonia i d'unes temperatures que són càlides. Ahir les màximes es van enfilar fins als 19 graus, per exemple, a Palafolls, a Mataró, també cap a la zona del Masnou. Per tant, llevat de zones més altes del Maresme, on tampoc van baixar gaire, es van mantenir entre els 15 i els 17 graus, les temperatures realment doncs, van ser molt suaus, tenint en compte, evidentment, l'època de l'any a la qual ens trobem. Aquesta passada nit les mínimes s'han baixat lleugerament respecte a l'any anterior, però de fred, res de res. D'entrada, previsió, per tant, que anuncia temps estable per les properes hores, els vents fluixos i la situació marítima tranquil·la, les temperatures més o menys com les d'ahir, les que tindrem en el dia d'avui. Pel que fa demà, s'espera que de mica en mica vagi entrant una massa d'aire cada cop més càlida, que farà que entre demà passat i dissabte les temperatures siguin doncs, encara una miqueta més altes. Fins al dissabte podríem tenir algun 20-21 graus de màxima fruit d'aquesta entrada d'aire càlid que, com dèiem, doncs, farà pujar els termòmetres. Pel que fa a l'estat del cel, alguns núvols, núvols prims de cara a demà novament, núvols poc importants, vents en general fluixos i una situació marítima que continua molt tranquil·la. I tant divendres com durant tot el cap de setmana s'ha de mantenir més o menys la mateixa situació. Diumenge augmentarà la nuvolositat, però d'entrada de precipitacions no n'esperem.
Doncs amb la previsió del temps, posem punt i final a l'info migdia d'avui dimecres 16 de desembre del 2015. A partir d'ara, com sempre, la informació continua als butlletins horaris durant tota la tarda i també a les 8 arriba l'edició de l'info vespre a càrrec de Dolors Liauri. També podeu estar informats a radiocalella.cat, a calellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.